COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a Esports COPE, al programa d'avui que porta per títol Primers bitllets per vuitens. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda, Albert Díez. Hola, bona tarda.
Hola, Joan, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, perquè el Real Madrid avui i el Barça i l'Atlètic de Madrid demà podrien ja obtenir la classificació pels vuitens de final de la Lliga de Campions. L'Andreu Quesada està al control de so, l'Helena Condis i la Núria Burgés a la producció. Us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Aquesta hora és a punt de començar el Rafa Nadal David Ferrer de la Copa Masters de tennis que juga a Londres. És la reedició de la semifinal de París-Bercy que, recordem, va guanyar l'Alacantí.
Top 4.
Avui intentarem donar resposta a què li passa al Barça de bàsquet amb un inici regular i patint en tots els partits. A més, a la NBA, victòria de Marc Gasol en Memphis i derrota de Ricky en Minnesota.
Top 3.
A l'Espanyol i segons ha pogut saber Esports COPE, Javi López no tornarà el diumenge. Avui ha forçat a l'entrenament. Sergio García ha fet gimnàs i pendents de si es confia firma la internacionalitat d'Estuani.
Top 2.
La quarta jornada de la Lliga de Campions arrenca avui amb la visita del Real Madrid a Turí per enfrontar-se a la Juventus. Un punt, recordem, classifica els blancs pels vuitens de final. Cristiano compleix 100 partits a la màxima competició continental.
Top número 1.
Demà serà el torn del Barça que rebrà el Milan al Camp Nou. El conjunt italià en plena crisi social i de resultats aterra al voltant de 6:15 a Barcelona, viatjant 18 jugadors amb les novetats respecte a l'anada de Viati Bonera. El Barça acabarà de preparar el partit davant el conjunt rossonero a partir de les 7. Abans, a 6:15, escoltarem el Tata Martino i Dani Alves. A més, aquest matí també a àmbit Barça, Jonathan Dos Santos ha passat pel quiròfan per corregir la lesió al lligament encreuat anterior del genoll dret. Estarà 6 mesos de baixa.
Entrevista d'Esports COPE.
Aquest dimarts us explicarem la curiosa història del Fonononos Canari de futbol sala, el rival del Barça, els 16ens de final de la Copa del Rei que juga avui. Escoltarem el president Carlos Mora. I estarem a Itàlia per escoltar Basso, Gianluca Basile, l'estranger que més vegades ha vestit la samarreta del Barça de bàsquet. A punt de fer 39 anys, continua donant guerra. I d'Itàlia a l'Argentina, on està Fernando Signorini, qui va ser preparador físic de Leo Messi a l'Albiceleste al Mundial de 2010.
El debat a Esports COPE.
Avui el temps d'opinions acompanyaran a ritme de Bracafel, Emilio Pérez de Rozas i el periodista de Mediaset, David Ibáñez.
La pregunta a Esports COPE.
Pregunta a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Us preguntem per les declaracions de Pedro Rodríguez, el canari del Barça. Són injustes les crítiques que rep el conjunt blaugrana. El Francesc Boix, per exemple, apunta que sí, perquè encara no s'ha perdut, però s'ha de millorar. I atenció, perquè l'Ivan diu que sempre parla qui té més a callar, que espavili, que porta 2 anyets per emmarcar. Quin pal que li fot a Pedro Rodríguez. Més comentaris, més crítiques a facebook.com/EsportsCopeCatalunya i a Twitter @EsportsCope.
Gràcies, Albert, i gràcies a vosaltres per participar. Passen 17 minuts de les 3 de la tarda. La pilota ja roda EsportsCope.
4 de junio. Paco González adelanta la noticia en Tiempo de Juego.
Cristiano va a seguir en el Real Madrid. Principio de acuerdo. Mejorarle las 2 temporadas que le quedan y 3 más.
15 de septiembre. Florentino Pérez confirma la noticia.
Hoy hemos hecho realidad el deseo de todos los madridistas. Cristiano Ronaldo seguirá siendo jugador del Real Madrid durante los próximos 5 años.
La noticia primero en COPE.
Estar informado.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito, descuento al reporte.
Sois muy grandes, 2%. Cuenta nómina de ING Direct. Más información en nuestra web.
Yo no puedo más, estoy cansadísima.
Recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital.
La pàgina web huscor.com és un portal independent especialitzat en estadístiques. Elabora un detallat informe amb dades de tot tipus analitzant les principals lligues europees, els seus equips i els seus futbolistes. En ple debat sobre l'evolució en l'estil de futbol del Barça, hi ha una dada que crida poderosament l'atenció. El Barça ja no és l'equip d'Europa amb més possessió de pilota. Ha estat destronat, és el segon. I no endevinaríeu quin és el primer. El Bayern de Múnich.
Esports COPE amb Joan Batllori.
Avui arrenca la quarta jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. Avui el Real Madrid visita la Juve i la Real Societat que rep el Manchester United. Demà tenim Barça-Milan a l'estadi del Camp Nou. Busquem l'última hora d'aquests dos equips. Primera del Barça. Silvio Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Un Barça que treballarà aquesta tarda.
Sí, torna la dinàmica de Champions. Entrenament al Camp Nou a les 7. Després l'equip quedarà concentrat a l'hotel Princesa Sofia. Ja s'espera que puguin participar a l'entrenament d'aquesta tarda amb normalitat Adriano i Piqué, que ahir van treballar al marge. Adriano està recuperat de la sobrecàrrega als isquios que el va fer perdre's al derbi, i Piqué va fent feina específica per prevenir les molèsties que arrossegava, però està en plenitud de condicions per enfrontar-se al Milan. De fet, s'espera que el Tata mantingui la parella Piqué-Mascherano a l'eix de la defensa. Abans de l'entrenament d'aquesta tarda, roda de premsa del Tata Martino i de Dani Alves, que sempre és interessant, a un quart de sis. Hem de dir que avui també ha passat pel quiròfan Jonathan Dos Santos. Fa mitjoreta ha penjat una fotografia al seu Twitter personal, somrient al llit de l'hospital. Ha dit: todo salió muy bien, gracias a Dios y al doctor Monllau y a los presentes en la operación. Recordem que va patir aquesta lesió de lligament creuat anterior del genoll dret el passat 23 d'octubre en un entrenament, i que després d'aquesta operació haurà d'estar aproximadament 6 mesos de baixa.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
I el Milan, que ja ha treballat aquest matí, ho ha fet a Milanello, a la seva ciutat esportiva, i vola d'aquí a uns minuts cap a Barcelona. Elena Condis, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, està a punt de volar cap a Barcelona. Com deies, està previst que aterrin cap a 6:15 a l'aeroport del Prat. Allegri s'emporta 18 jugadors, però Zaccardo viatjarà demà si es recupera d'un procés febril. La novetat respecte a l'anada San Siro són el defensa Bonera, que estava lesionat des de la pretemporada, i del porter Abiati, de l'últim partit de Lliga, tornarà a l'11 Mexes, que estava absent contra la Fiore perquè complia sanció. Un Milan que arriba immers en una crisi institucional i de resultats, que és 11è a 19 punts de lideratge a la Llana. L'equip rossonero afronta aquest partit de Champions contra el Barça gairebé com una final, un enfrontament on ho donaran tot, com reconeixia Kaká en una entrevista a Mediaset Italia.
La voluntat, l'única cosa que
hi posarem tota la nostra voluntat, n'estic segur. Personalment donaré tot el que pugui per fer un gran partit com el que vam fer a San Siro. Segurament sortirem d'aquest moment. La part que té a veure amb la voluntat, segur que la complirem. Després, si fem un gol o no, són temes tècnics que poden no donar-se en algun partit. Però la voluntat, estic segur que tots la posarem per sortir d'aquesta situació el més aviat possible.
Els italians no s'entrenaran aquí perquè, com deies, ja ho han fet aquest matí a Milanello. Cap a 6:45 de la tarda, roda de premsa al Camp Nou del tècnic Massimiliano Allegri i Cristian Abiati. L'equip quedarà concentrat en un hotel pròxim al Camp Nou.
Gràcies, Helena. Atenció, que la càmera d'Oliveros apunta avui cap a l'expedició milanista.
Esports Copé. La imatge del dia.
La imatge del dia. Arribarà al Milan ja en principi sense Bàrbara Berlusconi. De fet, el Barça no hi té constància de la seva arribada, ni la Bàrbara ni molt menys el seu pare, el Silvio Berlusconi. El gran Milan de les 7 Copes d'Europa únicament estarà representat de moment per 3 persones al dinar de les directives de demà: Adriano Galliani, un advocat, i una tercera persona. Només 3 dirigents en nom del gran Milan. La taula ja està reservada a una taverna del barri del Born sense Bàrbara Berlusconi. La tensió entre Adriano Galliani i Bàrbara Berlusconi es tallaria amb un ganivet, i no és qüestió de rentar la roba bruta davant de Sandro Rosell. La Bàrbara té tot el poder del seu pare, segons sembla, per organitzar el club, i ja pensa en substituir la figura de Galliani per gent com Demetrio Albertini o Paolo Maldini, i Allegri pel seu amic Clarence Seedorf. Tot això està molt bé, però demà el Barça ha de guanyar el Milan.
Manol Oliveros, Esports Cope. De nou, en portes del millor futbol a la Cope. Ara toca Champions. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest dimecres, Barça-Milan. Manol Oliveros, Silvio Ortiz, Joan Ballori i els comentaris de Josep Maria Minguella i el Pitmo Velardo. Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
si demà a Leo Messi li surt un bon partit i el crac argentí recupera el somriure davant del Milan. Bon escenari, la Lliga de Campions, sempre per fer-ho. Anem ara fins a l'Argentina per saludar un home que coneix molt bé, Leo Messi. Va ser el preparador físic de la selecció argentina de futbol al darrer Mundial, al Mundial del 2010. Ha treballat durant molts anys amb Diego Armando Maradona, també ho ha fet amb Riquelme, amb Menotti, amb els grans del futbol argentí. Fernando Signorini, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos aquí algo preocupados con el estado físico de Leo, ¿eh? Incluso él ha reconocido en las últimas horas que físicamente ahora mismo no se siente al 100%. ¿Qué le puede estar pasando?
Nada, creo que a lo mejor es poco falta de tiempo para volver a tomar el ritmo, el mejor ritmo de juego. Puede ser también un poco de ansiedad por parte de Leo de querer acortar los tiempos hacia la eficacia, pero como una sugerencia, lo mejor que puede hacer es esperar tranquilo, porque el momento va a llegar. Es un jugador de otro planeta y entonces nosotros los simples seres humanos no creo que podamos tener la fórmula para solucionar el problema de estos genios. Yo le aconsejaría eso, que esté muy tranquilo. Y ya, bueno, lo que no pasó en estos últimos partidos puede pasar en el próximo. Yo no tengo absolutamente ninguna duda. Lo único sí que todavía falta mucho para el Mundial, y que tampoco eso le tiene que presuponer a él una especie de presión extra, porque falta mucho tiempo. Yo recuerdo en el 86, Diego también antes venía con algún problema y 3 meses antes decidió que iba a poner un poco más de atención, fundamentalmente en los esfuerzos que hacía entre partidos. Los partidos los jugaba a muerte, como siempre. Pero después en la semana trataba de cuidar un poco más. Lo que pasa es que también Diego no tenía la cantidad de partidos, los calendarios recargados, y hoy el gran negocio del fútbol les impone a los jugadores. Yo hace mucho tiempo que vengo advirtiendo que le están apretando demasiado el cogote a la gallina de huevo de oro y la van a terminar por ahorcar. Entonces harían bien en variar un poco los calendarios para que los jugadores no estén, sobre todo las estrellas que tienen que jugar siempre, para que no estén tan sobrecargados de esfuerzos, porque o se tienen que respetar equilibrios biológicos que hace millones de años que están evolucionando, como para que alguien venga y los quiera pasar por arriba con el simple pretexto de que tiene que jugar porque hay contrato firmado. Me parece una enormidad, ¿no?
Fernando, ha tocado usted muchos temas en esa primera exposición que yo querría ir tocando uno por uno. ¿Cree que, por ejemplo, en la cabeza de Leo Messi puede estar ahora mismo el hecho de que después de muchos años sin lesionarse, a finales de la temporada pasada se lesiona, vuelve a jugar, vuelve a lesionarse, esta temporada ha tenido también algún problemilla? ¿Eso puede estar en la cabeza del futbolista y puede haber cierto miedo cuando él salta al campo a que pueda haber una pequeña recaída?
Sí, creo que en ese sentido cualquiera puede tener una preocupación, porque tiene un punto de referencia cercano y eso puede obrar a lo mejor como una razón para preocuparlo, pero yo soy muy muy optimista en cuanto a las posibilidades de recuperación. Lo único que realmente me preocupa es la cantidad de esfuerzos de alta intensidad, porque los compromisos así lo son, se juegan campeonatos muy importantes en Europa, y él como mejor jugador del mundo, sin ninguna duda, está exigido también a responder, o le exigen responder siempre al mayor nivel. Creo que tendría que empezar a ahorrar algunos minutos, eso seguramente mucho mejor que yo el cuerpo técnico y médico del Barcelona, junto con la anuencia de Leo, que como Diego, yo siempre digo, los dos son, yo tengo una frase que utilizo bastante a menudo, son muy cabeza de chancho, en el sentido de que no entiende razones, ellos quieren jugar de cualquier manera. Sí. Claro, porque como alguna vez me dijo Diego, ¿quién me garantiza que el partido que no juegue hoy lo pueda recuperar hacia el fin de la carrera? Entonces no, hoy la vida es hoy y el juego es hoy, y entonces bueno, esa zanahoria no la quiero perder y van detrás de ella. Por eso la ansiedad la tienen que manejar los que están a cargo de su destino en cuanto a la prevención, ¿no?
De hecho, el Tata Martino ya esta temporada está cambiando un poco los planes con él. Cuando puede, cuando el partido está encarado, ya le retira del campo, cosa que por ejemplo con Guardiola o con Tito Villanueva no pasaba. Para recuperar el mejor nivel de Leo, ¿ese mejor nivel se recupera jugando o cree que le vendría bien descansar de vez en cuando algún partido?
Yo creo eso, sí, que le vendría bien porque el entrenamiento es de hecho de dos grandes momentos. Uno es el esfuerzo, es lógico, pero el otro momento tan importante y a veces más importante que el esfuerzo es la recuperación, es el descanso, sobre todo cuando con jugadores que vienen ya de batallar durante tanto tiempo, que una cantidad de partidos casi inconcebible. Y entonces sí, claro, si él pudiera o aceptara o poder descansar de alguno de esos compromisos, le vendría mucho mejor. Pero es cierto que no hay mejor entrenamiento que jugar, claro.
También aquí hay otro factor que pensamos que puede tener incidencia, que son las vacaciones que echó Leo Messi esta temporada. Él ya terminó con problemas de lesiones la temporada pasada y en su periodo de vacaciones se ha dedicado a jugar partidos benéficos, que evidentemente no son muy exigentes a nivel de competición, pero sí que comportan viajes, más partidos. ¿Cree que esa actividad de Leo en vacaciones le viene bien o le ha perjudicado?
Yo cambiaría la ecuación, porque si son partidos benéficos, se sobreentiende que es para gente que necesita de ese espíritu solidario de Leo. Yo le diría a Leo, no jugues tantos partidos de esos que están programados para la liga, ¿no? Guardate para jugar esos partidos benéficos. Los partidos benéficos creo que son más importantes, a mi juicio, ahora. Claro, el que pone la plata...
Eso cuénteselo a los directivos del Barça, por ejemplo.
Exacto, sí, bueno, por eso...
O la afición del Barça.
Sí, a los directivos del Barça, y a la afición del Barça, o de cualquier equipo del mundo, se lo digo, porque mientras en este mundo haya gente que necesita, porque no tiene, y porque vive en condiciones paupérrimas y vergonzosas, y necesita el esfuerzo de otro, bienvenido sea. Entonces nosotros, claro, como no tenemos ningún problema, está bien que no juegue eso. No, eso partido lo tiene que jugar. Ya. Lo que no tiene que jugar son nosotros, en todo caso.
Pero le viene bien para su preparación, o sería aconsejable un descanso en vacaciones a la playa.
Sí, bueno, pero yo no creo que tampoco esos partidos tampoco presuponen un esfuerzo tan importante, porque mientras vaya y juegue y siga haciendo su vida de jugador de fútbol, mucho peor, a lo mejor es que se quede parado y se llene de toxinas como le puede pasar a otro. En ese sentido, Leo no corre ningún riesgo porque es un pibe fenomenal y está alejado de ese tipo de riesgo. Mientras juegue, después, qué sé yo, el destino también te espera a la vuelta de cualquier esquina y a lo mejor en un partido amistoso te pasa lo que no te pasó en Champions.
Yeah. Una última cosa, Fernando. Este año, a final de temporada, tenemos Mundial. Leo con el Barça lo ha ganado todo, seguro que quiere seguir ganando, pero yo creo que para él su gran cita esta temporada es el Mundial, quiere ser campeón del mundo con Argentina. ¿Eso está también en su cabeza y puede ser que con el Barça esta temporada veamos un Messi quizá con una marcha inferior, pensando que para él el gran momento está al final de la temporada con Argentina?
No, yo lo descarto completamente. Él, como te contaba hoy de Diego en el 86, él los partidos los va a jugar a muerte porque quiere ganar. Estos son como los caballos de raza, ¿no? Quieren ganar cada vez que salen a la pista. Yo eso lo descarto absolutamente. Lo único que digo es que a los que piensan que Leo tiene que ganar un Mundial para merecer estar en el podio, yo digo que es una enormedad también, porque más allá es un jugador maravilloso. Tampoco Di Stéfano, tampoco Craig lo ganaron. En definitiva, si Leo, en vez de hacerse argentino o adoptar la ciudadanía argentina, hubiera adoptado la española, ya sería campeón del mundo y no hubiera cambiado nada. Para mí va a ser para siempre un jugador ya que saltó los límites de la historia para instalarse definitivamente en la leyenda de este deporte.
Firmo debajo de eso. Fernando Signorini, gracias por las explicaciones, gracias por atender a Sportscope y un fuerte abrazo.
Otro para ustedes y lo mejor para Leo, fundamentalmente.
Muchas gracias. Acerca Leo Messi ha estat convocat per Alejandro Sabella, també Mascherano, pels dos partits amistosos que ha de disputar la selecció argentina aquest mes de novembre. Divendres, dia 15, a Nova York, davant Equador, i dilluns, dia 18 de novembre, a Sant Lluís, davant Bòsnia-Herzegovina. Per tant, sembla que descansar de moment, Leo Messi podrà descansar més aviat poquet. Ha començat el partit de tennis, Masters de Londres, entre Rafa Nadal i David Ferrer. Estan empatats a un joc. El primer set del partit està servint David Ferrer. Passen 33 minuts de les 3 de la tarda. Pausa y seguimos Sportscope.
Los accidentes en casa son más comunes de lo que imaginamos. Una caída en el cuarto de baño puede dejarle durante mucho tiempo con un alto nivel de dependencia. Lujo Dux le cambia su bañera por plato de ducha extraplano antideslizante con azulejo, grifo de ducha y mampara, mano de obra incluida, de un día para otro por 1.300 euros masiva. Lujo Dux, calle Sanz 316, junto a Metro Badal. No espere a caerse. Lujo Dux se lo pone fácil. Prevenga a toda costa una caída. Con esto evitará muchas molestias. Lujo Dux, 93-448-1768 o lujodux.com.
Amigo, es para siempre. Amigoautos.es, el amigo para tu mejor viaje. Amigoautos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. Amigoautos.es, el alquiler de coches en la red. Clica amigoautos.es, será para siempre.
¡Atención! Nueva tienda de reformas Décor en Hospitalet. Calle Príncipe Vergara 40, junto al Mercado Municipal y Ayuntamiento. Como lanzamiento cambiamos su bañera por plato de ducha con todos los materiales incluidos desde 490 euros. Sí, lo ha oído bien, 490 euros. Precios exclusivos de inauguración. No se lo piense, venga a visitarnos a Príncipe de Vergara 40 Hospitalet o bien infórmese en el 93-106-50-37, 93-106-50-37. Y si lo prefiere, nos desplazaremos a su domicilio sin compromiso.
Esports Cope amb Joan Batllori.
Més coses. El partido de les 12 de la Cope va estar ahir a Nàpols, amb Rafa Benítez, amb Higuaín, amb Callejón, amb Albiol i amb Pepe Reina, que estan jugant allà aquesta temporada, estan fent una temporada enorme. I, evidentment, pregunta obligada per Pepe Reina sobre el seu futur. Com sabeu, Pepe Reina està jugant cedit al Nàpols pel Liverpool amb alguna opció de tornar, qui sap, al Barça la propera temporada. I sí, Pepe Reina va mig confirmar que té una clàusula que el permetria sortir aquest estiu a un preu molt raonable.
Hay una cosa clara que es innegociable y yo lo que debo hacer es volver a Liverpool porque mi temporada de cesión acabará en junio y ahí es donde se decidirá qué hacer, ¿no? No, a Liverpool es difícil que vuelva. O sea, ellos han fichado un portero joven.
Mucho peor que tú, pero
se han decidido. No. Si han decidido cederme es porque los gigantes le quieren dar confianza.
¿Has visto la puerta del Mundo Deportivo hoy?
No, no he visto.
No has visto. Que cuestas 5 millones.
Te compro yo, chato.
Haríamos un equipo.
A partir de vamos a medir.
Bueno, hay condiciones estipuladas ya en mi contrato. Así lo quise hacer antes de salir cedido. Y bueno, lo que haya en el contrato es cosa nuestra, no es público, ¿no?
Tomàs Guas, disposat a qualsevol cosa, com podeu comprovar, abans que Pepe Reina pugui tornar al Barça. Li van preguntar també a Reina pel millor porter del món ara mateix i Pepe Reina no va esquivar la resposta.
¿Cuál es el mejor portero del mundo a día de hoy para ti?
Pues creo que en estos momentos Víctor Valdés está haciendo cosas diferentes al resto. Es un momento difícil para Iker porque no juega en su equipo. Y todo lo contrario para Víctor, que está haciendo pues quizá el mejor año de su carrera. Pero
ay, ay, ay,
los dos son grandísimos porteros, eso no se le escapa a nadie.
Juga a Casillas, arriba a la Lliga de Campions pel Real Madrid i jugarà Casillas i 10 més. Avui arrenca la quarta jornada de la fase de grups de la Champions, el Real Madrid que juga contra la Juventus, el Juventus Stadium, que no és ni Dele Alpi ni tampoc el Comunale, és un camp nou, més petitet que Dele Alpi, amb capacitat per unes 40.000 persones. A Turí hi tenim el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y el Madrid con un punto clasifica, pero seguramente más que los puntos hoy está en juego la credibilidad y la imagen un poco del Madrid tras el partido de Vallecas, ¿no?
Sí, porque incluso aún perdiendo en la clasificación no debería haber ningún problema para obtener el billete para octavos de final. Luego el Real Madrid juega contra el Galatasaray en el Bernabéu y cierra este grupo en Copenhague, en Dinamarca, pero después de lo sucedido en el Camp Nou vuelve a ser un equipo de enjundia, un equipo grande. Y son más importantes las sensaciones. Ayer Ancelotti no quiso confirmar quién va a acompañar a Rafael Varane en el eje defensivo. Varane, fatigado muscularmente, no jugó en Vallecas. Y le toca. Lo normal es que sea Sergio Ramos, pero no está muy claro. Ramos no podrá jugar por sanción el próximo fin de semana contra la Real Sociedad. y le bastaría un punto, o le podría bastar un punto al Real Madrid si en el otro partido no pierde el Galatasaray contra el Copenhague para estar ya matemáticamente en los octavos de final.
¿Con quién va a jugar el Madrid esta noche, crees?
Bueno, en principio Casillas seguro el portero, la defensa, ojo porque podría jugar Arbeloa de lateral izquierdo, no está muy clara la titularidad de Marcelo, lo normal es que Ramos y Varane sean los centrales, aunque si entra Pepe, pues igual hasta juega de lateral derecho Ramos. La defensa no está muy clara, por lo que veis. Y a partir de aquí yo creo que sí, ¿no? Xavi Alonso va a volver a ser titular junto a Khedira, que descansó en Vallecas, y junto a Luka Modric, y arriba la llamada BBC, ¿no? Benzema, Bale y Cristiano, que están marcando muchos goles en los últimos partidos, van a volver a repetir en punta.
Miguel Ángel Díaz, te escuchamos en Tiempo de Juego. Gracias por la información. Un abrazo.
A vosotros un abrazo.
Hem de visitar els nostres amics del restaurant El Galliner, Oli, perquè sembla que quedi molt, però per Nadal queda ja poquet, eh?
Sí, hi ha dinars de Nadal.
Sí, 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 ja podeu consultar els menús de Nadal per les celebracions d'empreses, perquè al Galliner pots anar sol, pots anar en parella, però també pots anar en colla, eh? Allà organitzen calçotades, tot tipus de celebracions familiars, i com us comento, ja estan a disposició i podeu consultar també els menús de Nadal. A més, ja sabeu que al Galliner obre a les 12 del matí i no tanca fins a les 12 de la nit. El Galliner està al carrer Pallars, número 120, al metro Boatell. Per reserves podeu trucar al 93-485-5002. Repeteixo, 93-485-5002, restaurant El Galliner.
En Bricomar San Quirce, el mayor stock de almacén. El almacén de la construcción y la reforma. En Centro Comercial San Quirce, C58, salida 12. Bricomar.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Oliveros, què posem avui?
Un tallet.
Un talladet per l'Oliveros. Emilio Pérez de Rozas, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? ¿Cómo estamos?
Molt bé, home. Talladet també?
Un solo, no?
Un cafè sol?
Sí, millor, no?
Sí, jo també un cafè sol. A mi m'agrada un cafè sol amb molt de sucre.
Vale.
També tenim el David Ibáñez, company de Mediaset. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què posem? Talladet, cafè, cappuccino?
Sí. Un talladet, soc de talladet, sí.
Un talladet, perfecte. Doncs res, d'entrada ja us poso sobre la taula a banda dels bracafés. Emilio, la pregunta que fem avui als oients, si creieu que són exagerades les crítiques o el debat que s'està generant al voltant de l'estil i el futbol del Barça en aquesta recta inicial de temporada.
Bueno, a veure, jo les trobo una mica exagerades. Jo no dic que no tinguin fundament, eh? Jo el que dic és que em sembla que, bueno, tanmateix tindríem de concedir una mica més de temps a aquesta gent. Fundamentalment perquè jo crec que la crítica...
Llep, Emilio, que tenim problemes de cobertura. T'hauries de bellugar una mica, que et perdem una mica.
Dic que perquè jo trobo que s'està centrant massa en una decisió del Tata Martino que jo crec que no és. No? O sigui, jo crec que la situació del Barça passa més per un moment difícil o una posta a punt dels jugadors millors, com Messi, com Iniesta, com Xavi, tal, que per una decisió del propi tècnic de canviar l'estil de joc. No?
Uh-huh.
Per això trobo que les crítiques són exagerades.
Uh-huh. Sí, per Emilio Pérez de Rozas, el, no direm mal moment del Barça, però aquests dubtes que el joc genera en algun moment té més a veure amb l'estat físic de determinats futbolistes que amb els plantejaments del Tata Martino.
Més d'una posta a punt dels jugadors, del sistema, dels coneixements, del nou entrenament i de tot això, que d'una decisió de canviar ja radicalment l'estil. No?
Mm. Quina és la teva teoria, David?
Jo crec que també són una mica exagerats, però pel fet de que estan donant resultats, és normal que si ve un entrenador nou, que a sobre no és de la casa, que també ell té el seu estil, que podria haver canviat moltes coses, que podria haver vingut aquí amb 2-3 jugadors de l'Argentina, que no ho ha fet. És normal que ell tingui els seus sistemes i els seus gustos també. El que passa que aquí xoca amb l'estil que sempre, o normalment en els últims anys, ha tingut el Barça, no? Però que les crítiques em semblen una miqueta exagerades, com deia el Piqué fa uns dies, no? L'equip està funcionant a nivell de resultats, estan traient, s'ha guanyat un títol també, estan traient els partits endavant, van líders. El problema és que, clar, hi ha partits que xoca aquest estil que està posant l'equip del Tata amb el que tenia abans, no? Però és normal, és un nou entrenador i té els seus sistemes i això s'ha de respectar fins al moment que els resultats no surtin.
Uh-huh. Les crítiques, Emilio, poden ser justes, injustes, estan més o menys fonamentades, però el debat existeix perquè l'estem fent tots a tot arreu. Ara, d'aquí a dir, com ha dit el president, que els que critiquen el joc de l'equip han de voler el mal del Barça, jo crec que aquí s'ha passat molt de frenada, no?
No, això, a veure, en aquest sentit podem fer el debat i podem fer la tertúlia, i jo crec realment que tots plegats estarem d'acord amb moltes coses. No, l'altre dia, per exemple, el Ramon Bés escrivia al País un article fantàstic on el tema, diguéssim, el tema afegit de que el Barça perdrà totes les comparacions habidas y para haber en los próximos 25 años con respecto al Barça excelente de Guardiola, de todos los títulos, es evidente. Y Ramón ofreció también el tema del Messi. O sigui, el Messi está lluitant amb el Messi, clar. És que el Messi lluitant amb qualsevol jugador del món, pues bueno, pues en aquest sentit, en aquest moment, estaria pues estupendo, pues el tercer dels pitxitxis i aportant moltíssima mobilitat i sobretot moltíssima preocupació als rivals, Neymar i l'Alexis i tots aquests treguin suc i tal. O sigui, però què passa aquí? Què passa que si parlem de la comparació amb el mateix Barça, amb el mateix Messi, sempre perdran, sempre. Ara bé, això que tu planteges és, bueno, és, jo crec que és realment una bobada, no? O sigui, jo crec que jo a vegades tinc la sensació de que el president del Barcelona i alguns de sus companys de junta s'entrenen para meter la pata, la verdad, se entrenan para meter la pata, porque es evidente que dentro de esta línea aquellos que más comparten la tesis de agarrarse totalmente al Barcelona del siglo pasado y al Barcelona brutal y tal, pues claro, tienen todo su derecho del mundo a hacer la comparación, pero es que además esos van a ganar siempre. Van a ganar siempre, o sea, es decir, el presidente va a estar enfadado con esos todo el resto de su vida. ¿Por qué? Porque ese Barcelona no llegará. Insisto, que una de las razones por las que Guardiola se fue es porque sabía que no se podía repetir.
Quan arribes a un càrrec d'aquests, David, perquè això li passarà a Rossell i li ha passat a tots els presidents del Barça anteriorment, costa molt assumir la crítica, costa molt, eh?
Però és que aquests últims, i Rossell és l'últim, sembla que no acceptin les crítiques. Potser li haurien de fer una trucada al senyor Gaspar i que sàpiguen el que eren crítiques llavors i com les aguantava i com les païa, no? No sé, som molta gent que és del Barça, és un club mundial i tothom ha de tenir la seva opinió, i si hi ha algú que ara no li agrada aquest sistema de joc perquè li agrada més l'estil d'abans, i com deia l'Emilio, és que totes les comparacions sortiran perdents perquè hem estat acostumats a un Barça doncs que... Però serà molt difícil de superar.
Però és que, a més, David, Joan, hi ha una cosa que és més gran que tot això. Què és? Amb perdó, que és el president del Barça té de saber que dintre del mateix estadi i dintre de la massa social del Barça hi ha molta gent, molta, que comparteix aquesta tesi.
Clar.
O sigui, ell no s'està enfrontant als 10, 15, 20, 9 periodistes que estan ensimismats encara amb el Barça de Guardiola, i que em sembla molt bé, i em sembla estupend. No, hi ha mig de seguidors del Barça que estan amb aquesta tessitura. El que passa és que no, ni tenen una ràdio, ni tenen una tele, ni tenen un diari. O sigui, mira quina mala sort, però és que és així. També n'hi ha molts culers que comparteixen no es pot criticar també, però és que hi ha de tot. Per tant, jo crec que el president del Barça no pot fer unes declaracions que estiguin, diguéssim, en aquest sentit, com diu David, que no poden ni acceptar un comentari, no? Ni una crítica. És que és desbordant. Bueno, ja no te digo nada si estuviera en la piel de Florentino Pérez, que me da todo igual, ¿m'entiendes? Pero claro, este tipo se ha gastado 500 millones de euros y todavía está donde está.
I arriba el Milan sense Bàrbara Berlusconi, eh?
Una llàstima, per cert, que no vingui. Us fa por aquest Milan o... Jo crec que és dels pitjors Milans que hem vist els últims anys, però bé, un d'aquests pitjors Milans va ser capaç d'empatar-li al Barça fa 4 dies.
El problema és que el Milan sembla últimament que està fatal i bueno, és que no té un equip com el fa anys i el que marca la seva història a nivell de Champions que té allà el seu palmarès, no? Últimament és un equip, podríem dir que d'estar a mitja taula de la Lliga Italiana i si estigués aquí a la Lliga Espanyola. Però sí que és veritat que quan arriben els partits de Champions crea problemes i acaba arribant a vuitens de final, però bueno, en teoria el Barça l'hauria de superar bé i sense problemes.
Sí, sí, saben competir. I a veure, avui el Madrid a Turín, Emilio, bé, després del partit que vam fer a Vallecas, avui més que els punts, segurament, el que està en joc al Madrid és una mica recuperar una bona imatge, no?
Bueno, yo tengo la sensación de que el Madrid es brutal, es absolutamente brutal. Yo creo que es muy difícil que el Madrid haga dos partidos seguidos tan horribles como el que hizo en Vallecas, que por cierto lo mereció perder sí o sí. O sea, que entre otras razones porque mereció quedarse la última media hora sin Carvajal y con 10 tipos, o sea que esa también es una buena. Pero yo creo realmente que sigue habiendo 3, 4, 5 equipos muy por encima de toda esa media entre los que están, por supuesto, el Madrid y el Barça. O sea, sí. Yo creo que el Madrid esta noche va a hacer un gran partido, estoy convencido.
Molt bé. Emilio Pérez de Rozas, David Ibáñez, moltes gràcies als dos. Una abraçada forta.
Hasta luego.
Adéu.
Bra Café. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bra Café, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bra Café arriba plenament al paladar més exigent. Bra Café, això sí que és cafè, el millor cafè.
Los accidentes en casa son más comunes de lo que imaginamos. Una caída en el cuarto de baño puede dejarle durante mucho tiempo con un alto nivel de dependencia. Lujo Dux le cambia su bañera por plato de ducha extra plano antideslizante con azulejo, grifo de ducha y mampara, mano de obra incluida, de un día para otro por 1.300 euros masiva. Lujo Dux, calle Sanz 316, junto a Metro Badal. No espere a caerse. Lujo Dux se lo pone fácil. Prevenga a toda costa una caída. Con esto evitará muchas molestias. Lujo Dux, 93 448 1768 o lujodux.com.
Nou minuts i les 4. Això és Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Batioli, bona tarda.
M'expliques que Javi López no arribarà per jugar contra el Sevilla, eh?
No, segons hem saber, no hi serà a temps. El lateral dret ha intensificat el Trabata, acompanyat d'un recuperador de l'equip, però encara té molèsties al sòlic i no serà temps de ser titular i es prendrà també a l'aturada de Lliga per recuperar-se bé. Sergio García tampoc s'ha entrenat amb el grup, s'ha quedat al gimnàs, però té pinta que la contusió del bíceps femoral dret no l'impedirà ser titular diumenge. Un altre que quasi amb tota seguretat no jugarà contra el Sevilla és Cristian Estuani. El davanter està pendent de ser a la llista definitiva d'Òscar Washington Tavares per jugar a Jordània al partit d'anada de la repesca del Mundial. Si és així, com sembla, marxarà per concentrar-se a Istanbul, a Uruguai, el dissabte. Primeres pesquises, doncs, sobre l'equip titular de diumenge. Pizzi tornarà a sortir d'inici i no així Simao, que perd el seu lloc en favor de Romanés Torgi. Àlex Fernández jugaria també al centre del camp. Sala de premsa, un missatge que s'haurien d'aplicar, eh? Molta gent, ara escoltaràs com el Raúl Rodríguez parla, com sempre, clar i català. Està molt bé això de la intensitat i de jugar més o menys bé al Camp Nou, però cal guanyar d'una vegada.
Necessitem sumar com sigui, perquè tot i que ens hem trobat amb unes sensacions en certs partits i en moments d'altres partits bones i en un determinat rendiment, sí que és cert que els resultats no ens han acompanyat, no? Llavors, al final, un no pot justificar un tipus de joc o justificar una derrota, perquè una derrota sempre és una derrota, i no sumar sempre és negatiu, sí com sigui, i per molt bé que ho facis al camp, no? Per molt bones sensacions que tinguis, per tant, jo crec que és un bon moment per retrobar una mica el joc amb els resultats, que al final és el que perseguim, no? que és sumar punts.
S'ha de sumar, perquè és veritat que l'Espanyol va recollir un coixí molt important de punts al principi de temporada, però ara les últimes jornades s'ha aturat bastant, eh?
Partit clau, 4 punts de 21 possibles, partit clau diumenge contra el Sevilla, al marge de que ve abans de l'aturada, està clar que és mirar cap a dalt, mirar cap a baix, i tenir dubtes, molts o pocs, segons el que passi al migdia del diumenge contra el Sevilla a casa.
Gràcies, Quique.
Adéu, bona tarda.
Anem al bàsquet, Albert, que estem pendents del Barça, que tampoc acaba d'arrencar aquesta temporada, el Barça de bàsquet, i has parlat amb un vell conegut de l'afició blaugrana, un home molt estimat, eh?
Vell roquers com Gianluca Basile, 38 anys, al gener, el dia 24 farà 39, i ara juga a la Lega 2, la segona divisió italiana de bàsquet. Ho fa a l'Orlandina Bàsquet, equip de la ciutat de Capo d'Orlando, a la zona de Sicília. Basile continua a Ballori donant guerra i ve de fer el que millor sap, un triple a l'últim segon del partit davant el Verona per la victòria 64-63. Ens explica que a la segona d'Itàlia només es permeten dos americans i un comunitari, que a l'equip hi ha una barreja de veterania i joventut i que va dubtar si continua en actiu.
Esto verano tenía dudas si seguir, si acabar. Después un año en Milán, jugando poco, el equipo se ha ido mal. No tenía más ganas, ¿no? Tengo contrato de 2 años. Me gustaba el equipo, me gustaba el sitio, porque es cerca del mar, que a mí me gusta.
I, òbviament, hem aprofitat aquesta trucada per preguntar-li a Basso pel Barça. Ell va jugar entre 2005 i 2011. És l'estranger que més vegades ha vestit la samarreta blaugrana. Del moment que viu el conjunt blaugrana, Basile entén que hi ha un projecte nou i, atenció, diu que no és fàcil entendre Xavier Pascual.
Tienen que comprender lo que pide Xavi, que no es fácil. Cuando tú juegas en una manera, Xavi es un entrenador que te tienes que defender, tienes que atacar en una manera. Puedo entender que a veces la gente que viene por la primera vez en un sistema así no es fácil, puede ser solo una cuestión de tiempo.
Grande Basso, atenent la trucada d'Esports Cope. Vull recordar que Basile té una Eurolliga, 2 lligues i 3 Copes del Rei, entre d'altres títols amb el Barça.
BBVA, donde estés, patrocina esta sección. Adelante.
Anem pel racó de la NBA d'Esports Cope. A la jornada d'aquesta matinada destaquem la victòria de Marc Gasol en Memphis, 95-88 davant Boston. Al mitjà dels Gasol ha sumat 14 punts i 8 rebots. En canvi, la creu de la jornada, Ricky Rubio en Minnesota, ha perdut a la pista de Cleveland, 93-92, ajustat. Aquest resultat, 4 punts i 5 assistències del base del Masnou.
Balón para Harden, tiro en suspensión, canasta en el último segundo. Durant la recibe, se levanta, triple.
Como ellos, en BBVA también hacemos fácil lo difícil, respondiendo siempre de forma rápida y sencilla. Realiza cualquier operación en un momento y en cualquier lugar. BBVA, donde estés. Esta es nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque.
Té pilota de 7, Rafa Nadal, per adjudicar-se el primer set, domina per 5-3 i 0-40. Està jugant Rafa Nadal a un altíssim nivell. Parlem de futbol sala, Copa del Rei, 16ens de final avui, a partit únic. El Barça juga a la illa de La Gomera, a les Canàries, davant del Fonononos. ¿Qué es eso, Juan Arias? Buena tarde.
Buena tarde. Es un equipo muy modesto de la segunda división B de la isla canaria de La Gomera. Se llama así porque se lo puso hace tiempo un jugador y después desarrolló o acabó desenvolviéndose en este equipo. Los jugadores son jóvenes estudiantes, no cobran y además proceden exclusivamente de la capital, San Sebastián de La Gomera, de 6.000 habitantes, porque el club ni siquiera puede pagar el desplazamiento a los jugadores que residen en otros municipios de la isla. Incluso tienen que jugar en una pista de un instituto porque el pabellón municipal no está habilitado para jugar partidos de este nivel. Además, cuando juegan fuera, viajan a Tenerife porque el resto de equipos de la liga pertenecen a esta isla. Incluso los directivos, que tampoco cobran, tienen que buscar ingresos hasta debajo de las piedras para poder financiarse. Lo explican declaraciones a SportsCope, Manuel Mora, técnico del equipo canario.
Solamente recibimos una pequeña subvención de dinero del ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera y del cabildo de la isla de La Gomera, ¿no? Más es todo a base de trabajo, de venta de lotería, venta de entradas, algunas camisetas, un ventorrillo en alguna fiesta, ¿sabes? Nadie cobra nada, incluido yo. Lo único que es, cuando viajamos fuera, pues se nos paga el pasaje donde tengamos que ir y la comida de ese día, claro.
El Fono Nono se ganó el ascenso a segunda división, pero tuvieron que renunciar por problemas económicos. De hecho, en el partido contra el Barça van a recaudar 25.000 euros que les permitirán cubrir el presupuesto para la próxima temporada. Mora reconoce que les ha tocado la lotería y espera que se repita aquella famosa historia del fichaje de Pedrito por el Barça de fútbol.
Si vendemos las 2.500 entradas, serían 25.000 euros. Pues eso nos daría para la temporada que viene, tanto para el juvenil como para el senior, ¿sabes? Tenemos algunos juveniles jugando con el senior. Si tienen la suerte de que un equipo como el Barcelona pues se fije en ellos, ya me dirán, ¿no?
Hombre, en su día el Barça se fijó en Pedrito, ¿no? Ahí del Raqui San Isidro.
Exactamente.
A ver si suena la flauta.
De fútbol, sí, pues lo mismo puede ocurrir.
La eliminatoria, 16avos de final, Copa del Rey, se juega a partido único en Tenerife a las 10 de la noche, hora catalana. El Barça, por cierto, va con los mejores jugadores.
Gracias, Juan. S'ha acabat el primer set de partit del Masters entre Nadal i Ferrer. Se l'ha adjudicat Nadal per 6 a 3.
Hill Superstar.
Hello everybody, guys, how are you?
Hello.
Hello.
Well, thank you.
What about your English level?
Very well. It's okay.
Okay. Bueno, sí. El vostre sí, els d'alguns jugadors del Manchester City potser no tant. Sí, és per veure-ho, seria per veure-ho, perquè des del club dels Citizens els hi han recomanat a Álvaro Negredo, Jesús Navas i Sergio Agüero que per avançar una mica en el domini de la llengua de Shakespeare vegin això.
Els Teletubbies.
Els Teletubbies.
Bueno, hi ha un vocabulari molt extens, eh?
Sí, molt extens, molt profund. Home,
estarem tot el dia donant-se abraçades, això sí.
No hi ha paraulotes, això és l'avantatge que tenim.
Última hora, Gil.
És per veure-lo, eh? S'han posat a la venda els abonaments per la Copa del Rei 6 al 9 de febrer només pels abonats dels clubs. A la més barata, 110 euros. Mireia Belmonte, plata als 800 metres. Copa del Món de Natació a Singapur. Deixeu-me dir, verd fa marxa enrere, té maires.